Catalunya Informació.
Ara és la una. Un home ha mort i una dona ha resultat ferida lleu per la caiguda d'un mur del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Un camió que sortia de les instal·lacions ha xocat contra el mur i una part ha caigut sobre els vianants que passaven per la zona. Avui acaba la campanya electoral pel 28M, marcada en bona part per les denúncies per frau electoral. Hi ha una trentena de detinguts entre dos pobles de Múrcia, Almeria i Melilla. En aquesta última ciutat, el 70% del vot per correu ha quedat invalidat. José Manuel Villarejo insisteix que Sandro Rosell va ser un objectiu de l'Operació Catalunya. L'excomissari ha declarat en un jutjat de Madrid el primer que investiga la guerra bruta contra l'independentisme. La querella la va presentar l'expresident del Barça. Un mort i 15 ferits en l'atac rus contra una clínica a Dnipro, l'est d'Ucraïna, segons el president Volodymyr Zelensky. Les defenses antiaèries només han pogut interceptar poc més de la meitat dels projectils llançats aquesta matinada per Moscou, que han provocat també diversos danys materials. Aturen en un control de l'AP-7 a Riudellots de la Selva una furgoneta que portava 20 migrants sense papers a l'Índia i al Pakistan. Havien sortit d'Itàlia i es dirigien a Portugal. El conductor, que circulava sense carnet, l'han detingut acusat, entre d'altres, d'afavorir la immigració legal. Continuen les afectacions pel robatori de cable de coure del sistema de senyalització a la línia ferroviària entre Tarragona i Torredembarra. Es mantenen els retards de més de 20 minuts a les línies que passen per aquest punt, l'R14, R15, R16, R17 i RT2. Protecció Civil desactiva el pla Inuncat en fase d'alerta i només manté la prealerta en previsió de pluges fortes i acumulació d'aigua al Baix Ebre, a la Terra Alta i al Montsià. Les últimes hores l'episodi de tempestes ha deixat quantitats de més de 100 litres per metro quadrat a caiguts en poca estona en municipis del nord del País Valencià. L'empresa Neuralink d'Elon Musk rep l'autorització per provar en humans els seus xips cerebrals que pretenen restaurar algunes funcions en pacients amb ELA o que hagin tingut un ictus. El projecte genera un debat ètic per les sospites sobre altres possibles usos, com el control cerebral o dotar d'habilitats sobrehumanes als receptors.
Catalunya Informació.
Anem pels esports.
El jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona ha decidit admetre el Reial Madrid com a acusació particular contra el Barça en l'anomenat cas Negreira. En canvi, el mateix jutjat no admet el Consell Superior d'Esports. L'empordanès de Liona, Bolsova, disputa a les 2 del migdia l'última ronda de la fase prèvia de Roland Garros. Bolsova s'enfrontarà a Tamara Sidanchek. Si guanya, accedirà al quadre principal. I en hoquei patins, avui juguen partits de semifinals de l'hoquei lliga masculina i femenina. La masculina, Barça-Noia i Liceo Calafell, primer partit de la sèrie. I a la femenina, segon partit de semifinals, Palau-Manlleu i Vilassana-Gijón.
I pel que fa al temps, a sol, a la costa i al prelitoral aquesta tarda, tendència a quedar mig ennuvolat a punts de Ponent, Pirineu i Prepirineu, alguns xàfecs a les muntanyes del nord i cap als ports, i la temperatura més alta.
Eleccions municipals al Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Què tal? Bon dia. Avui des de Girona, a la 1:04. Avui som aquí fent aquest últim programa especial dedicat a les eleccions municipals de diumenge. De tots els monogràfics que hem dedicat a pentinar el territori, avui arribem al darrer, al número 11, i ens aturem en concret a les comarques de la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Ripollès i la Selva. Per tant, d'entrada, escoltarem els alcaldables, o alguns d'ells, d'Olot, Banyoles, Ripoll, Lloret de Mar i Blanes. Veurem com els ciutadans de la Garrotxa demanen que els seus representants solucionin un dels seus principals reptes, la gestió de la mobilitat amb el trànsit de camions que travessa Olot, una nova variant que fa 30 anys que es planteja, i la millora de l'oferta del transport públic. Però la comarca també ha de treballar per conciliar turisme i oportunitat econòmica. A Banyoles necessiten gestionar més habitatge públic i la defensa de l'aigua de l'Estany com a bé comunal. Al Ripollès els passa el mateix amb els pisos, ja que n'hi ha pocs i són cars, però a més sovint els lloguen per temporada en indrets com la Vall de Camprodon i de Ribes. I a la comarca de la Selva ens aturarem a la façana marítima per saber com es pot redefinir el model turístic de la Costa Brava per diversificar-ne l'oferta i reduir la pressió dels mesos d'estiu. També veurem com, lluny del mar, a l'interior hi trobem un altre problema greu. És la comarca amb la ràtio d'ocupacions d'habitatges més alta de Catalunya. Aquest Catalunya al dia avui el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Roger Santaló, la Laia Claret, en Fèlix Martín, la Maria Rovira, la Clara Jordán, en Dani Jiménez, en Josep Lluís Blázquez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem. Comencem a la Garrotxa. A Olot, la capital, s'ha de veure si Junts manté la seva majoria absoluta o si pot sumar qualsevol altra alternativa. El mandat d'Olot ha estat marcat per un equip de govern estable davant les crítiques de l'oposició de poc diàleg, sobretot amb la construcció i l'obertura de l'espai Cràter. Aquests són els candidats a l'alcaldia.
Els alcaldables.
Pep Berga, Junts per Olot.
Amb l'objectiu de continuar amb els projectes que la ciutat té començats però no acabats, com és el cas de la piscina, la residència de l'antic Hospital Sant Jaume, la promoció d'habitatges de Sant Cristòfol, reurbanitzar barris que ho necessiten, com és el cas del Planotes, Montolivet, Les Tries, Sant Miquel, continuar fent avançar un projecte molt maco que és el de el Centre Cultural del Carme, la rehabilitació d'habitatges del nucli antic i altres projectes doncs, que depenen d'altres administracions, en aquest cas de la Generalitat, com la Variant, en el cap de Sant Miquel a l'oficina de treball. Moltes ganes de que tot això es converteixi en una realitat.
Josep Quintana, Esquerra.
L'objectiu de l'equip d'Esquerra Olot, que jo encapçalo, és clar, és donar un nou impuls a Olot. Si aprofitem el talent, el dinamisme, el potencial que té la ciutat i, per tant, que té entre els olotins i olotines, estic convençut que podem fer plegats d'Olot el millor lloc on viure.
Josep Guix, PSC.
Cal que l'Ajuntament sigui un pol de lideratge i dinamització de la ciutat. Cal que Olot torni a vibrar i sigui aquella ciutat treballadora, acollidora, simpàtica i respectuosa que sempre havia estat. M'agrada Olot, sento passió per Olot. I amb la meva candidatura ens comprometem a treballar per Olot, a obrir les portes de l'Ajuntament i que la Casa de la Vila sigui la casa de tots els olotins.
Jordi Gasulla, CUP.
Bé, des de la CUP Olot fem un balanç negatiu de la majoria absoluta de Junts. Aquests 4 anys hem estat fent feina des de l'oposició, malgrat només tenir 2 regidors. Som el grup municipal que més ha fiscalitzat l'equip de govern i no hem parat de fer propostes concretes per millorar la ciutat. Evidentment, els propers 4 anys ens agradaria tenir més força per seguir treballant en aquesta línia. Per tant, el nostre objectiu és millorar els resultats de les eleccions anteriors i tenir un pes determinant en la confecció del futur govern. Un govern que, més enllà de paraules, haurà de tenir valentia i voluntat política per afrontar els grans reptes que tocarà decidir durant el proper mandat.
Raül Vall, Olot en Comú Podem.
El primer objectiu és recuperar la representació que vàrem perdre fa 4 anys, tornar a estar presents a l'Ajuntament d'Olot. Nosaltres pensem que és una veu, la nostra és una veu que cal que hi sigui. I, per altra banda, aconseguir un canvi en la correlació de forces polítiques i un govern doncs, que giri a l'esquerra i faci polítiques doncs, diferents als que s'han fet aquests 4 anys.
Daniel Plana, Vox.
Olot és la meva ciutat, és la ciutat que m'estimo i vull que sigui una ciutat per viure i pròspera. Vull recuperar Olot d'aquestes llistes separatistes, d'aquesta política separatista i de polítiques que ens han portat a una ruïna econòmica. I també voldria que Olot no perdéssim la identitat de lo que és la ciutat.
David Coromina, Olot Més.
Volem que la ciutat d'Olot millori i tingui més oportunitats de progrés per la seva ciutadania. El que emplacem és tenir un projecte d'Olot que sigui realment innovador, engrescador, transformador, inclusiu. Són persones que ens estimem la ciutat, però que no tenim un bagatge polític. Mai hem estat a l'Ajuntament d'Olot de regidors. Nosaltres creiem que això és un valor important perquè Olot faci un pas endavant per poder deixar els debats de tota la vida que no evolucionen, els debats de ciutat no evolucionen. Nosaltres aquí portem un projecte nou, innovador, engrescador, perquè la ciutat d'Olot pugui fer un pas endavant.
Jordi Rubio, Activem Olot.
Som una formació genuïna, sense franquícies, quilòmetre zero, i dedicada en cos i ànima a un únic objectiu, Olot. Tenim una oportunitat d'or per posar la les bases perquè la nostra ciutat es converteixi en una capital de comarca referent i deixi enrere l'erràtica política que els darrers anys s'està fent des de l'Ajuntament d'Olot. Aquest és l'únic objectiu dels homes i dones que formem part de la candidatura d'Activem Olot. Una llista transversal integrada per veïns i veïnes de tots els barris que hem decidit fer un pas endavant per liderar una nova etapa que, sens dubte, vindrà marcada per la recuperació econòmica.
Saludem el Roger Santaló, bon dia.
Bon dia, Marta.
Roger, quins reptes té Olot pels pròxims anys?
Primer, la gestió de la mobilitat. La Garrotxa té molta indústria amb un destacat sector agroalimentari. Això genera trànsit de camions que han de passar sí o sí per dins d'Olot. A més, el pas de vehicles s'ha multiplicat per l'obertura fa 15 anys del túnel de Bracons, que connecta amb Vic per una banda i l'autovia A26 en direcció a Girona i Figueres per l'altra. Per aquest motiu, hi ha un debat intens sobre si calen infraestructures viàries com una variant, que fa 3 dècades que es planteja a Olot i tot just ara se'n redacta el projecte constructiu. Aquesta pressió del trànsit topa amb els que demanen moure's d'una altra manera, els que troben a faltar el tren a la Garrotxa, que no hi arriba, o fer més bicicarrils, i tot això combinat amb un transport públic que molts veurien millorable.
Escolta'm, quins altres temes també preocupen?
Doncs tots els partits fan propostes perquè es puguin rehabilitar els habitatges del nucli antic, on cada cop hi ha menys veïns i hi ha edificis privats en mal estat. La construcció de la nova biblioteca al Carme hauria de fer tornar la vida a la zona. Entremig es debat sobre la vida a Olot, que creix en habitants, però li falta ambient nocturn, i es diu que això allunya els joves de la ciutat. I també es planteja la necessitat d'una piscina coberta pública, que no n'hi ha cap en tota la comarca.
I què demanen les entitats al pròxim alcalde?
Doncs de tot. El nucli antic, que n'hem parlat fa un moment, els botiguers demanen més seguretat als carrers. Anna Planella és la presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Que continuï amb el tema de la seguretat, que la gent pugui circular per Olot tranquil·lament, pugui fer les seves compres, sigui un policia, sigui el municipal, sigui un mosso d'esquadra, sigui qui sigui, però que sobretot vagi circulant, més que tot inclús als caps de setmanes, que és on possiblement treballem més nosaltres al comerç. L'altre és que sobretot recolzi aquest comerç amb activitats, que hi hagi una ciutat en vida.
Seguretat i activitats. En aquest sentit, molts reclamen que Olot sigui una ciutat dinàmica. Cesc Sagristà és president de la jove Faràndula Racing Team i Adela Moya és la presidenta del Centre d'Iniciatives Turístiques, que organitza el Carnaval.
Més suport i més ajudes a l'hora de poder organitzar els actes. Pensem que a dia d'avui, sobretot a nivell burocràtic i així, és molt complicat i simplement això, aquestes ajudes, aquestes subvencions i totes aquestes coses que ens servissin per facilitar i donar vida a la nostra ciutat, que és el que realment desitgem.
Que ens tinguin en compte, que vegin al llarg de l'any tot el que fem i la importància que té això per la gent, perquè esclar, tothom diu, oh, que bé sort de vosaltres que feu coses, perquè és necessari. Què ens passa? Què necessitem? Recolz econòmic, perquè esclar, tot això genera moltes despeses. Ara que tot s'ha pujat tant, esperem d'això doncs, del nou Ajuntament.
Com veus, Marta, tothom mira una mica per casa seva, eh? Com els placers de la plaça Mercat. Jordi Vilarràs, el seu president, està cansat que l'antic hospital estigui buit des de fa gairebé 10 anys.
Sí que el que fa falta, doncs, aquí a davant del mercat, doncs, que tenim l'antic hospital d'Olot, fa falta doncs, que s'hi pugui fer un ús, no? Donar-li un ús, que no estigui doncs, així tancat com està aquests moments, doncs, que s'hi treballi per donar-li un ús important i perquè doncs, està al millor centre de la ciutat i el que necessitem doncs, que aquí doncs, també doni un bon ús per la ciutat.
Altres demanen un impuls als creadors artesans d'Olot per potenciar el centre. Carlota Rodríguez forma part de la Hiera, que intenta recuperar tallers del nucli antic per artesans.
Que es promocioni, es recolzi i s'eduqui en l'economia social i solidària, per tant, que hi hagi un bon pressupost i un personal tècnic que sigui estable i format en aquesta matèria, i que, per tant, tant l'artesania com la producció local esdevingui un eix transformador de la ciutat i del barri vell. Cap una economia que tingui en compte i cuidi a les persones, a l'entorn social i a l'entorn ambiental.
També han parlat amb en Charlie d'una entitat històrica, l'Associació d'Amics del Porc i el Xai. Demanen això.
Que recolzi a tot tipus d'entitat social, cultural. Les empreses són importants. Les empreses donaran riquesa, treball, però les entitats donaran cohesió social, per exemple, cedint espais a cost zero, no buscant publicitat a les empreses. L'Ajuntament ja té ingressos. Ens treu la possibilitat a les entitats de poder comptar amb la col·laboració de les empreses, no?, com a sponsors. I també donant reconeixement. A vegades simplement és reconèixer la bona feina que fan i fer-les visibles, ajudar a la promoció i sobretot de les més joves.
I també han volgut parlar, com no, de la mobilitat amb els veïns que ho pateixen més, els de l'avinguda Sant Jordi. De fet, el seu carrer és la via per on passen la majoria dels camions. Don Torner, membre de No és un vial, és un carrer, demana solucions.
Al futur alcalde sí que li demanem un pla de mobilitat i sobretot un pla de cura d'aquesta via, que és l'única Olot que poden passar els camions de més de 9 tones. Prendre mesures perquè, encara que la variant n'és bé, aquest mentrestant serà llarg i s'han de prendre mesures perquè no ens passi tot el que ens passa per aquí davant de casa.
Però a l'avinguda Sant Jordi s'han provat moltes coses. Es fa els reductors de sorolls, semàfors, radars, i les molèsties no desapareixen, i la variant seria una solució per ells. També hi ha qui directament s'oposa als desplaçaments de cotxes i a les noves carreteres. Ferran Campillo és membre de la plataforma que defensa un tren que uneixi Olot amb Girona.
Que redueixin de manera dràstica el trànsit motoritzat als nostres municipis. Per salut, per reduir la contaminació atmosfèrica, el soroll i l'accidentalitat. I això passa per transformar l'espai que ara mateix ocupen cotxes, motos i camions i ampliar voreres, fer noves zones verdes, nous bicicarrils segurs que fomentin la mobilitat activa i començar a connectar els nostres municipis amb mobilitat sostenible, com són els trens trams, que estaran preparats per futures crisis energètiques.
Cal dir que la gran majoria dels partits que es presenten a les eleccions a Olot defensen la construcció d'aquesta variant.
No només Olot té problemes amb les comunicacions viàries i la mobilitat. Veiem què passa a les Preses i a la Vall d'en Bas. Roger, les Preses també reclama una carretera que eviti el centre urbà i que connecti amb el túnel de Bracons.
I l'opció més senzilla és fer-la per terrenys agrícoles de la Vall d'en Bas, al municipi del costat. I no tots els de la vall ho veuen bé. Hi ha una forta oposició, sobretot entre els pagesos i els que estan en contra de fer noves carreteres. De totes maneres, en aquests moments, la Generalitat també està redactant el projecte constructiu de la variant, però es vol que la variant d'Olot i la de les Preses es construeixin al mateix temps. Per tant, encara poden passar molts anys fins que les màquines comencin a treballar.
Començar, exacte. Escolta'm, repassem quins són els arguments d'uns i d'altres.
Els contraris no volen que la Garrotxa es converteixi en una comarca de pas per una carretera que facilitaria molt els trajectes cap a França des de Lleida. Tampoc volen perdre una de les planes més fèrtils de Catalunya, amb nombrosos aqüífers subterranis. Moisès Mont és el president de Salvem les Valls, una entitat que ja va fer pressió fa 20 anys perquè no es construís el túnel de Bracons i que no va tenir la possibilitat d'aturar-lo. Demana que els alcaldes treballin per fer un pla de mobilitat comarcal.
El que demanem a tots els alcaldes que puguin sortir i que estiguin implicats en el tema de la variant és que, tinguent en compte que el projecte constructiu no estarà com a mínim fins d'aquí 4 anys, que ens plantegem el mentrestant i que segurament ens donarem en compte que si fem un pla de mobilitat comarcal tal com demana el Departament de Territori, poder la infraestructura que caldrà no serà la que està projectada, sinó que poder farà falta un altre tipus d'infraestructura que afecti molt menys el nostre territori a curt i a llarg termini.
A favor de la variant, els afectats pel trànsit, o sigui, la majoria de veïns de les Preses, on de mitjana hi passen cada dia uns 17.000 vehicles, i també bona part de l'empresariat comarcal que defensa que les perspectives econòmiques de la Garrotxa poden millorar amb la nova carretera. Francesc Ventura, president de la plataforma de pressió Les Preses 2020-2030, vol que el projecte no s'aturi.
Suport envers a fer-se la variant de la millor manera possible. Hem creat ara fa poc una comissió de seguiment del projecte constructiu. A partir d'ara s'ha d'anar treballant amb que aquest projecte constructiu es faci amb el termini establert i de la millor manera possible amb totes les al·legacions que hem posat des de veïns, des d'associacions, des d'alcaldies, i que es faci de la millor possible amb el menys impacte possible pel territori, que siguem treballant colze a colze amb l'alcaldia que hi hagi en les pròximes eleccions.
Escolta, Roger, la comarca té altres reptes pendents, també.
Sí, sí, sí. I a la gestió del turisme, per exemple, cada vegada hi ha més visitants que van a la Garrotxa i hi ha punts on ja s'apliquen mesures per evitar aglomeracions en llocs com la Fageda d'en Jordà, l'Alta Garrotxa o els gorgs de les Planes d'Hostoles i la Vall d'en Bas. Però tampoc es vol perdre l'aportació econòmica que fan els visitants. Un exemple el tenim en el col·lectiu Cuina Volcànica. El president Gerard Xifra demana que els ajuntaments siguin racionals.
Complicitat, sobretot, d'un sector polític cap al petit empresariat molt familiar, amb empreses molt familiars del sector de la restauració i de l'hostaleria, però en general també del teixit aquest més empresarial petit de la comarca, no? Sobre les seves dificultats que està passant diàriament i sobre el moment actual. A nivell turístic també volem, doncs, que reforci aquesta unió amb el que seríem els diferents àmbits, ja sigui, doncs, en el sector turístic a través de Turisme Garrotxa, no? Un ens amb el qual representa tanta entitat pública com privada que trobem fonamental, no?
Recordem que bona part de la comarca està inclosa en un parc natural, el de la zona volcànica de la Garrotxa. I això fa que sovint s'hagin de fer equilibris entre els sectors econòmics i la preservació natural.
Escolta'm, un altre dels temes a resoldre a la Garrotxa és la gestió de les escombraries.
Gairebé tota la comarca funciona amb contenidors tancats i falta saber quin model aplicarà Olot en un futur que no ha pres cap mesura sobre el sistema de recollida. S'ha de dir que les dades de reciclatge estan per sobre de la mitjana catalana, però fa temps que es debat sobre la construcció d'una planta de triatge que havia d'anar en terrenys agrícoles de Sant Jaume de Llierca. No s'hi farà pels litigis que hi ha hagut sobre la planta durant 16 anys i ara es planteja fer-la al recinte de l'abocador comarcal de Beuda en un projecte que també contempla el buidatge de les deixalles.
I s'ha acabat la polèmica?
Ho semblaria, però el poble del costat, Besalú, ja es va oposar al seu moment a l'abocador fa 35 anys. Sota l'aparent tranquil·litat que hi ha, tot indica que s'hi està tornant a gestar un malestar veïnal que pot bloquejar més temps el projecte. De fet, ja hi ha hagut friccions polítiques i ha estat un dels temes de discussió de la campanya electoral al municipi.
Veig que hi ha molts fronts oberts a tota la comarca, veurem què passa. Alguna petició singular per acabar?
N'he deixat una. És de Miquel Àngel Fumanal, president del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, que demana valentia.
Per a una gran majoria de ciutadans del país, Olot i la Garrotxa són sinònims de catalanitat, d'autenticitat, d'alta cultura i de preciosa natura. Però els que hi vivim sabem que part d'aquesta noció és més una il·lusió que no pas una realitat. L'arribada massiva de nouvinguts, i que consti benvinguts, la industrialització desbocada, l'alça dels preus de l'habitatge i la massificació turística en són algunes de les causes. La cultura també se'n ressent. Per això, des del PEOC, demanem que cap polític garrotxí li tremoli el pols a l'hora de proposar canvis i millores radicals. La història demostra que no recordem els polítics només pel temps que han durat en els seus càrrecs, sinó, i sobretot, per l'audàcia de les seves decisions.
Amb els fronts oberts que hi ha a la Garrotxa, caldrà que els polítics siguin decidits.
Gràcies, Roger Santaló. Bon dia.
Bon dia.
La campanya electoral per les municipals... El Catalunya al dia.
Un quart i mig de dues. Marxem al Pla de l'Estany, a Banyoles, la capital. Veurem si Miquel Noguer de Junts revalida l'alcaldia després de 16 anys en el càrrec que ostenta en majoria absoluta. Ara a l'oposició hi ha Esquerra Republicana, Junts per Banyoles, Sumem Banyoles i Convivència i Progrés. Escoltem els candidats.
Els alcaldables.
Miquel Noguer, Junts.
Torno a segellar un compromís amb la ciutat. A la candidatura de Junts Banyoles ens mou continuar transformant la ciutat des de l'honestetat, el compromís, la responsabilitat i l'estabilitat. I pretenem tornar a disposar d'una majoria suficient per poder complir amb tots els compromisos establerts per continuar guanyant-nos junts la Banyoles del futur.
Jaume Botinyà. Esquerra, Som Banyoles.
Ens presentem per sacsejar la ciutat, que ha anat quedant adormida i que en els propers anys té reptes importants a resoldre. Per exemple, la gestió de l'aigua, l'habitatge, l'activitat econòmica, tot el món de les entitats i la vida associativa. Per això ho farem de la mà de la societat civil i de les entitats que en realitat són l'autèntic motor.
Quim Fernández, PSC.
Incorporem les sigles del PSC després de 10 anys desaparegudes. El PSC, el mateix partit que va donar suport a la Plataforma Progressista per la modernització i la millor gestió municipal de la història de Banyoles, som hereus d'aquella plataforma i és amb aquell canvi que ens comparem. Creix el número de regidors, creix el pressupost i també han de créixer els serveis i les oportunitats. No podem seguir en la rutina de 16 anys de polítiques molt toves i amb plantejaments amb molt poca visió general. Per això ens presentem, per contribuir a un canvi que Banyoles necessita de manera urgent.
Jana Soteres, CUP, Sumem Banyoles.
Sumem CUP Banyoles, ens presentem amb l'objectiu de portar aire fresc i una nova mirada més transversal i plural a l'actual model de ciutat. Proposem una Banyoles més participativa, feminista, sostenible, responsable amb el servei de les persones i on tothom tingui les mateixes oportunitats.
Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem pels reptes. Quins són els reptes que té Banyoles, Maria?
Doncs mira, a banda de gestionar les necessitats de més habitatge públic, com passa a altres localitats, o de la preservació i defensa de l'aigua de l'Estany com a bé comunal, Banyoles té molts fronts culturals oberts. Un, la nova biblioteca, que ha de servir a tota la comarca. També donar sortida a la petició d'una seu d'entitats, que n'hi ha moltes, la comarca i a Banyoles, que podria ser l'antiga cooperativa agrícola. S'ha d'enllestir també la renovació del museu arqueològic i, sobretot, la ubicació en principi a l'espai Can Terrades, una antiga botiga de mobles, de la col·lecció privada d'art que la família Gimferrer ha donat al municipi. És una de les col·leccions més importants d'art privada del país, amb obres de Picasso, Miró, Rembrandt o Goya.
També hem donat veu a algunes entitats. Què t'han dit, per exemple? Va.
Mira, des de l'IMNOS, que és l'Associació en Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l'Estany, volen una aposta per les xarxes ciclables, el cotxe elèctric compartit, el tren tram Cadena d'Olot a Girona, o pel que fa a la recollida, el sistema de recollida porta a porta. Però sobretot tenen peticions sobre el patrimoni natural. Gerard Funoses n'és el portaveu.
Seguir protegint sota monestir les hortes urbanes, també els recs i les rieres, naturalitzar-los en alguns punts, però també guanyar punts verds a la ciutat, protegir l'herbat urbà, que no ho està gaire, sobretot els arbres més singulars, i en general canviar la dinàmica de promoció de l'esport obsessiva d'aquest ajuntament i poder començar a valorar l'Estany no només com una bassa on anar a fer esport, sinó com un entorn natural, un paisatge molt valorat i molt estimat per la ciutadania.
L'associació Banyoles Comerç i Turisme té reivindicacions en dos sectors clau de la ciutat. La presidenta és Dolors Busquets.
Que s'aposti pel comerç de proximitat i que no morin les petites botigues i el comerç petit. Amb turisme, que a Banyoles tenim la gran sort de tenir l'Estany, tenim un turisme familiar molt maco, un turisme esportiu que se li ha donat molta importància. El que ens falta moltíssim és gent que es pugui allotjar a Banyoles i tenim molta activitat, però ens falta poder-los hospedar, doncs bé.
I també, a Marta, hi ha moltes entitats a Banyoles, algunes com Eigen, que és de lleure juvenil. Mm-hmm. El que reclamen són instal·lacions millors. La Duna Pérez Soler n'és la presidenta.
Des d'Eigen, la gran petició i assignatura pendent que té el govern municipal amb nosaltres i també amb moltes altres entitats de Banyoles és la d'oferir-nos un espai adequat per poder fer-hi les nostres activitats. I això no només significa una sala on poder-hi fer jocs amb els nostres més de 120 infants, sinó un espai on poder-hi guardar tot el material, fer-hi reunions i, a més, poder fer tota la nostra activitat amb les millors condicions.
També reclama més atenció l'Ateneu Obert de la Dona, amb un ampli ventall d'activitats per donar espai i acollida a totes les dones. La Sònia és una de les portaveus.
El nostre objectiu general és que l'autocura arribi a totes les dones. Bàsicament, el que nosaltres demanem a la ciutat és que les cures es posin en el centre, perquè creiem que és un dels pilars fonamentals de la societat d'avui en dia, que hauria de ser un dels objectius.
I també des de l'àmbit social, la Fundació Estany, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, demanen més recursos, tot i que reconeixen que ja s'han fet alguns passos. Isabel López n'és la directora.
Li demanaríem fer una aposta potser més intencional i més estratègica. Calen més recursos que garanteixin els suports necessaris perquè aquestes persones puguin gaudir d'una vida més digna, que tinguin accés a activitats extraescolars, activitats i equipaments esportius, suports en l'habitatge, suports a l'entorn familiar.
Maria, i quines són les prioritats d'una comarca que compta també amb petits municipis, allò de manera disseminada?
Sí, de fet, determina molt aquesta geografia, aquesta composició, i en general, per exemple, l'ampliació, millora i connexió de la xarxa d'aigua, la difícil gestió de residus en aquests pobles tan dispersos, l'avenç cap a una transició energètica. Són reptes que comparteixen municipis com Camós, Sant Miquel de Campmajor, Esponellà o Vilademuls, on, a més, hi ha una preocupació afegida, que és sobre la seguretat, després dels repetits actes vandàlics de tala d'arbres.
Sí, que en vam parlar, recordo. Sí. Un dels municipis que més creix, per això, és Porqueres.
Sí, perquè està format per diversos nuclis, com dèiem, disseminats al voltant de l'Estany, rep població provinent de Banyoles, de Girona, gent que s'hi trasllada a viure, i un dels seus reptes és l'ordenació precisament urbanística, però també el teixit social, que és important. Des de l'associació Casal Gent Gran tenen una petició ben concreta. El seu president és Josep Campoliafont.
Que tinguessin una mica de consideració en els casals, perquè tenim unes instal·lacions una mica velletes. El nostre casal està des del 1985 i pràcticament s'hi han fet poques modificacions. Seria bo, doncs, de que una vegada estiguessin en el mandat, es preocupessin una mica més de la gent gran.
De fet, la cohesió dels municipis, aquests disseminats de la comarca, també es fa a través de les tradicions i les festes populars a Porqueres. Per exemple, hi ha l'associació Gales de Mata, que organitza una festa centenària al poble de Mata. La Mireia n'és la tresorera.
Les nostres Gales de Mata són unes festes documentades de fa més de 100 anys. Creiem que s'hauria de valorar l'esforç i la dedicació per mantenir una festa centenària, que no volem que es perdi. Demanem més ajudes econòmiques i menys traves a l'hora de fer una festa centenària com la nostra. Esperem que arribi aquest missatge on t'hagi d'arribar i que en festes futures doncs, tinguem més ajudes i puguem fer una festa tal com es mereix el poble de Mata.
I en aquesta mateixa línia de preservar les tradicions ho reivindica l'associació La Vall de Sant Miquel de Campmajor, Mònica Raval.
Mantenir vives les tradicions del poble, les festes populars, que esdevinguin un lloc de trobada per tots els veïns i veïnes. Per aquest motiu els demanaria que continuéssim formant part d'aquest pressupost anual perquè volem doncs, desenvolupar activitats de qualitat.
Gràcies, Maria Rovira. Bon dia.
Adéu, bon dia.
La campanya electoral per les municipals. El Catalunya al dia.
Ara passa un minut de 2:15. Saltem al Ripollès, a Ripoll. Aquí la clau és la incertesa de saber què passa sense Jordi Monell, de Junts, que no es torna a presentar després de 3 mandats com a alcalde. Sentim alguns dels candidats.
Els alcaldables.
Manoli Vega, Junts per Ripoll.
Em presento a Ripoll amb la il·lusió de continuar la bona tasca feta d'en Jordi Monell, l'alcalde. Volem un Ripoll on l'activitat econòmica no pari, sigui segur. Un Ripoll per gaudir de l'esport, de la cultura, de la natura. Un Ripoll amb serveis de qualitat i sostenible. Un Ripoll que es conegui més arreu pel patrimoni, la cultura i la gastronomia. Un Ripoll per viure i viure'l.
Xantal Pérez, Esquerra.
El meu objectiu és fer polítiques que posin les persones al centre. Que la gent de Ripoll sigui més feliç i tingui més oportunitats. Que Ripoll es singularitzi. I, sobretot, que tingui un projecte i un full de ruta clars. I que totes les àrees de govern vegin per la igualtat i la sostenibilitat.
Enric Pérez, PSC.
L'objectiu del nostre equip és donar resposta a les necessitats d'habitatge. Rehabilitarem i reactivarem el barri vell, garantirem els serveis públics a la comarca, amb especial atenció als serveis de salut. Aconseguirem un espai públic de qualitat. Volem uns carrers, places, parcs i equipaments nets i ben mantinguts. I volem avançar en eficiència energètica i en mobilitat sostenible. També reivindicarem amb força les inversions en infraestructures que fa masses anys que tenim pendents del Ripollès.
Dani Vilaseca, Alternativa per Ripoll CUP.
Tinc 3 objectius. El primer seria millorar les condicions de vida de la gent a través d'un habitatge públic, de blindar els serveis públics com la sanitat o l'educació. El segon objectiu seria fer de Ripoll una ciutat pionera en la transició energètica i, finalment, crear una ciutat de futur, una ciutat més participativa.
Del Ripollès s'han encarregat la Laia Claret. Bon dia.
Hola, bon dia.
Laia, quins són els principals reptes de Ripoll?
Doncs, a veure, hi ha enfilades algunes obres, com ara la segona fase de la piscina municipal perquè una part sigui descoberta, o fer accessible el pont de Calatrava, que ara no ho és. El govern nou també haurà d'afrontar el repte de l'accés a l'habitatge. N'hi ha poc, car i es lloga molt per temporada, és a dir, a l'estiu o també a la temporada d'esquí. De fet, hi ha un projecte per rehabilitar i llogar pisos buits al barri vell. I també haurà de portar a terme la pacificació del nucli històric per fer un espai per vianants i per potenciar el comerç. També un tema cabdal, l'envelliment de la població. De fet, això tota la comarca.
De tota la comarca. Mm. I les entitats, Laia, què hi diuen?
Don Josep Pascal és vicepresident de Ripoll Comerç i també executiu de l'Associació d'Empresaris de la Comarca. Diu que cal facilitar això, el relleu en el comerç a la comarca, però sobretot a la ciutat.
En general, la comarca del Ripollès necessita captar talent i gent que vingui a viure i a treballar al Ripollès. Això ajudarà a l'activitat del comerç i altres. Cal que l'administració ajudi amb la mateixa intensitat al turisme, al comerç i a la indústria. I pel que fa al comerç de Ripoll, cal ajudar en temes de traspassos per afavorir la successió i la renovació amb zero taxes, zero impostos, potenciar la venda online, apostant per plataformes com el Respira de Compres del Ripollès i donar més suport a les associacions per organitzar activitats d'animació i compres. Cal el suport de l'administració local i també del Departament de Comerç afavorint en aquelles comarques que l'índex d'envelliment o la despoblació sigui més alt.
I hem parlat de l'habitatge, doncs, des de l'entitat Càritas Ripoll. Casilda Gómez, la directora, té una reclamació molt concreta.
Esperem i necessitem del govern que surti del 28 de maig el compromís i responsabilitat per abordar el tema de l'habitatge social per als col·lectius més vulnerables. És responsabilitat municipal, no de serveis socials. Crear una taula de l'habitatge formada per persones dels òrgans de govern i de l'oposició, els representants de les entitats i institucions.
Laia, i els altres grans temes que evidentment afecten Ripoll i que es poden extrapolar a la comarca?
Sí, els grans temes són la carretera 17, per exemple, perquè continua aturada la variant est, que hauria d'allunyar el trànsit del centre. També la línia de tren R3 de Renfe. S'han fet obres per protegir les vies al pont del riu Ter i Adif s'ha compromès també a fer a Ripoll un taller de manteniment. A més, la R3 és una línia d'aquelles que ens sentim parlar.
Avaries freqüents,
exacte, i sí, això sí. Provoca queixes.
I des de les entitats comarcals, com ho veuen?
Doncs hi ha un col·lectiu que agrupa gent de la comarca que es diu Ripollès Existeix, en Jordi Plana de Cossac, fa referència a l'habitatge i infraestructures.
Per mantenir la població en la nostra comarca cal garantir habitatge digne, condicionat i assequible econòmicament per tots els ripollesos. El nus de comunicació viària més conflictiu del Pirineu el tenim a Ripoll. Connecta la C-17, via de penetració des de l'àrea metropolitana amb l'est pirinenc, i això es produeix increïblement dins del nucli urbà de Ripoll. Cal, doncs, executar la variant de l'est pirinenc, resoldre l'enllaç amb la C-17 sense afectar el tràfic local.
I en Ramon Musa, que ens parla de les necessitats sanitàries. Remarca que cal reforçar l'hospital comarcal i ell, com a afectat, com a usuari, ens explica com ho pateix.
Aquí a la comarca tenim un hospital comarcal de Campdevànol, que és l'hospital de referència. El problema comença quan fa 4 o 5 anys es van jubilant una sèrie de metges i no supleixen les places, segons diuen, per dificultats sèries de trobar professionals. Això vol dir que alguns dels serveis es comencen a derivar cap a altres hospitals, preferentment a l'Hospital d'Olot. La nostra preocupació és que hem de recuperar, mantenir i potenciar els serveis de l'Hospital Comarcal del Ripollès. Si convé, doncs, que siguin els especialistes que vinguin, doncs, a Campdevànol, que realment tenim un equipament que està bastant bé. Un problema, la falta de metges, no afecta tan sols a l'Hospital Comarcal, sinó també als diferents ambulatoris de la comarca.
Com a exemple, el mes de juny de l'any passat va dimitir el director de l'àrea bàsica de salut a Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Camprodon, pocs dies després d'anunciar que faltaven metges al cap de Ripoll.
Ens fixem ara en les dues valls del nord del Ripollès, la de Ribes i la de Camprodon. D'entrada, Laia, què demanen les diverses entitats?
A la Vall de Ribes, per exemple, hi ha molta dependència del turisme d'estiu i d'esquí i ajuntaments que han aturat les llicències de pisos turístics. Però també hi ha joves que van estudiar fora i que ja no hi tornen a viure. Marc Costa, president de Comerç de Ribes de Freser i membre de la Junta de l'Associació d'Empresaris de la Comarca, ho destaca.
La Vall de Ribes, el principal problema que té el comerç és la crisi demogràfica. Això vol dir poca població i molt envellida. Per aquest motiu tenim molta dependència al turisme. El problema del turisme és que és molt estacional. Què hem de fer? Fixar més població a la comarca. També tenim clients fidels, però només quan ens visiten. Per tant, hem de seguir arribant a aquests clients i altres de nous mitjançant eines digitals. Però per això necessitem formació i acompanyament en aquest àmbit. També la pedagogia sobre la importància del comerç local a tots els nivells, ja que un poble sense comerç és un poble mort.
A la Vall de Camprodon també volen diversificar els ingressos segons l'Associació de Comerç i Turisme de la Vall. Perquè hi ha un monocultiu, diuen, basat en això, en el turisme. També les dificultats en l'habitatge destaquen. Reclamen més manteniment en infraestructures bàsiques. Per exemple, ho hem explicat moltes vegades al Catalunya al Dia, quan hi ha nevades o pluges fortes, es queden sense electricitat, sense telèfon, perquè algunes línies cauen. També els preocupa el desplegament de l'arribada de la fibra òptica. I destaquem, a banda de tots aquests problemes que hi ha quan fa mal temps, doncs en algun nucli de població, com ara Beget, no hi ha cobertura per trucar per telèfon mòbil.
Gràcies, Laia. Bon dia.
Bon dia.
La campanya electoral per les municipals... El Catalunya al dia.
Són 2:15 de 2. Ens traslladem a la comarca de la Selva. Fixem la mirada a la Selva Marítima i al pol d'atracció turística principal de la Costa Brava, Lloret de Mar. Allà hi haurà segur alcalde nou, perquè el que ho ha estat els últims dos mandats, Jaume Dulsat, no es presenta. Sentim alguns dels candidats.
Els alcaldables.
Jordi Martínez, Junts per Lloret.
Des de Junts hem de donar aquella iniciativa i aquella força que Lloret necessita per tornar a ser el que realment era. Per això hem fet un programa electoral molt fort que podríem resumir en 4 punts. El primer punt, el pla de xoc del nucli antic. El segon punt, la revolució de les petites coses, aquelles coses que hem de millorar en el dia a dia de la gent. Tercer punt, la desestacionalització del turisme, allargar la temporada turística al màxim possible. I quart punt, les entitats i associacions de Lloret. S'han de sentir escoltades i recolzades.
Albert Robert, Tots per Lloret.
Ens presentem a l'alcaldia de Lloret de Mar per seguir transformant el municipi. El municipi va començar a transformar-se l'any 2015 i entenem doncs, que és un procés que en aquesta darrera legislatura s'ha vist truncat i creiem que és molt important doncs, seguir en aquesta línia amb col·laboració público-privada amb tots els agents de Lloret de Mar i que l'administració sempre sigui un facilitador i no un entrebanc.
Adrià Lameles, PSC.
Em presento a l'alcaldia de Lloret de Mar perquè els veïns i veïnes del nostre estimat poble es mereix una vila millor. Una vila amb vida tot l'any, una vila verda, sostenible, on tothom es pugui desenvolupar el seu projecte de vida. Lloret ha d'estar a l'alçada de les persones que el fan possible, perquè només així aconseguirem el Lloret que ens mereixem.
Jordi Hernández, Ciutadans.
Amb Ciutadans, Lloret i Jordi Hernández s'acabarà amb 20 anys de govern des de sempre. Portem 20 anys de govern de Convergència, Junts, amb el recolzament d'Esquerra Republicana i sobretot del PSC. Nosaltres, si prometem que hi haurà canvi, ho farem. No fem com altres partits que prometen una cosa en la campanya i després fan que continuïn governant els de sempre.
Albert Fernández, Esquerra.
Hem demostrat, tant aquí com a la Generalitat, ser un partit seriós, responsable i de bona gestió, perquè quan som al govern, Lloret funciona. Disposem d'un projecte de ciutat transversal i ajustat a les necessitats i realitats dels lloretencs i les lloretenques. Fer front a les demandes socials, continuar transformant l'economia de Lloret i adaptar la trama urbana a l'actual context d'emergència climàtica. Perquè a nosaltres no ens espanten la responsabilitat i les volem assumir totes.
Clara Jordan, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Clara, quins són els principals reptes d'aquí de Lloret?
Doncs, evidentment, continuar redefinint el model turístic després dels esforços que fa uns anys s'estan fent per diversificar l'oferta, desestacionalitzar, treure famílies, congressos i esdeveniments esportius i deixar enrere l'etiqueta de turisme de borratxera. En el municipi amb la renda per càpita més baixa de Catalunya i on la pandèmia va deixar la precarietat moltes famílies, la gestió dels serveis socials també serà important. La mobilitat amb els municipis del voltant és un altre dels reptes pendents després que s'han tombat les aspiracions de moment per fer arribar la C32 a aquest municipi.
I quan hem anat a trucar a la porta de les associacions, què ens hem trobat que demanen?
Mira, el president del Gremi d'Hostaleria, Enric Dotres, reclama millores a la mobilitat i a les infraestructures de la ciutat per poder encarar el futur amb garanties.
En el proper alcalde de Lloret de Mar, el que li demanaria més la creació d'un calendari de grans esdeveniments, aparcaments dissuasoris i en el centre de la població, millorar la cobertura de telefonia mòbil, millorar tota la tramitació de permisos d'obres, millorar els permisos de música a l'exterior, treballar per l'arribada de la C32 i el desdoblament de la Nacional 2, la renovació, millora i manteniment i neteja del centre nucli antic i passeig de Lloret de Mar i la creació i ampliació de 10 camps de futbol per poder organitzar grans esdeveniments esportius. Amb això, considerem que podríem tenir el Lloret del futur que necessitem.
Reclama l'arribada de la C32 al municipi, ho escoltàvem, però no tothom hi està d'acord. Per exemple, l'entitat SOS Lloret. Sentim el seu portaveu, Jordi Palau Dalmas.
Una, revisar el POUM per apostar decididament pel decreixement i, en canvi, promoure l'envelliment i la revitalització de zones ja urbanitzades avui. En segon lloc, un nou pla de protecció forestal. En tercer lloc, demanaria apostar per una política de mobilitat centrada en el transport públic o col·lectiu, amb el tramvia Lloret-Blanes-Palafolls com a principal reclam a la Generalitat i també el desdoblament de Blanes-Lloret i la millora de C63 fins a Vidreres. I, per últim, plantejar també la clausura de l'abocador de residus sòlids urbans.
El president de l'Associació de Comerciants, Francesc Alsina, reclama que continuï l'esforç per netejar la cara de Lloret.
És imprescindible aconseguir que la ciutat tingui bona reputació. La mobilitat i els aparcaments, les escombraries, la seguretat. En aquest sentit, també l'urbanisme comercial i l'habitatge, imprescindible l'habitatge, sobretot en el casc antic, en el nucli. Intensificar la col·laboració pública o privada del comerç amb l'administració. Incentius fiscals i dació econòmica. Reivindicar el comerç com a actiu del turisme local. És imprescindible tenir el comerç com un referent. Hem d'intentar desestacionalitzar la temporada turística.
Lloret té un teixit associatiu i cultural important, Marta, i els veïns volen el suport del futur consistori per continuar mantenint la seva activitat. Sentim Daniel Torrente, president de l'associació Casa de Cullar.
Que la relació entre les associacions o entitats sin ánimo de lucro con el ayuntamiento que sea mucho más fluida, que no sea tan farragosa o burocrática como lo es en la actualidad. Sería la creación de un centro o hotel de entidades. Con ello nos evitaría gastos de alquiler que muy duros para las entidades.
I Sergi Ferna és de l'Esplai Capicua.
Per una banda, la possibilitat de fer servir espais coberts per fer activitats els dies de pluja o de mal temps. Per altra banda, aniria molt bé disposar d'un edifici amb capacitat per diferents entitats, on cadascú tingués la seva sala. I finalment, el que vull demanar a tots els partits que es presenten és que un cop formin part de l'Ajuntament de Lloret prenguin decisions pensant en el bé del poble i no en els interessos personals o del propi partit.
Les associacions de veïns també volen els seus espais de trobada, com explica Lluís Cruz, president de l'Associació de Veïns i Veïnes de Lloret de Dalt.
El nostre és un barri principalment de cases unifamiliars, en què bona part dels veïns que hi vivim fem vida dins de les nostres llars. És per això que una de les nostres demandes és la creació d'un centre cívic que, per les característiques del veïnat i del lloc on el proposem, una zona verda, el plantegem a l'aire lliure i al pal de paller d'aquest centre cívic, volem que sigui un hort comunitari. L'entenem com un equipament que pot afavorir les relacions socials d'una banda i l'activitat física de l'altra. No oblidem que la nostra població cada vegada és més envellida.
I acabarem el nostre recorregut a Blanes, la tercera ciutat de les comarques de Girona per nombre d'habitants, on s'hi presenten 13 candidatures, un autèntic puzle per les desavinences i trencadisses dels mateixos partits. Escoltem alguns dels candidats.
Els alcaldables.
Àngel Canosa, Esquerra.
El principal motiu de presentar-nos és el mirar de treballar perquè el poble funcioni millor. Tal com van dir fa 4 anys, la il·lusió principal per nosaltres és que el poble funcioni, que els interessos públics siguin els que han de passar pel davant de tot, i a partir d'aquí ho hem demostrat durant 4 anys i volem, més que mai, fer el segon pas en aquest procés de transformació del municipi per aconseguir això, que el poble, ja que s'ha posat en marxa, no s'aturi i cada dia els plànings puguem viure millor.
Jordi Hernández, PSC.
Em presento a l'alcaldia de Blanes amb la voluntat de fer el poble més net, més segur i amb més oportunitats. Que les associacions puguin disposar d'un hotel d'entitats, que el sector pesquer de Blanes tingui el seu reconeixement mitjançant el Museu del Mar i la Pesca i per dignificar l'espai públic. Volem reformar la plaça dels Dies Feiners, construir un skatepark i fer de la cultura i l'esport motor econòmic del municipi. Però sobretot perquè l'Ajuntament torni a ser pròxim a la ciutadania.
Jordi Urgell, En Comú Podem.
Que és que allò que veig en el nostre municipi no m'agrada. No m'agrada la neteja, no m'agrada l'habitatge social que hi ha, no m'agrada la proximitat que té l'Ajuntament cap a la ciutadania. Bàsicament vull ser alcalde i portem un equip molt potent per poder canviar la situació i la direcció que té aquest Ajuntament des de fa molts anys. Ja ho hem demostrat compartint govern i ho volem fer des de l'alcaldia.
Clara, quins són els reptes que es plantegen aquí per Blanes en aquests pròxims anys?
L'ampliació de la temporada turística i la dinamització del nucli antic són algunes de les principals qüestions que hi ha sobre la taula. També decidir què passa amb infraestructures que fa temps que estan abandonades i a nivell social i econòmic ballar pel futur de la tèxtil Nilstar, que havia sigut la factoria més important de la ciutat.
I les associacions, amb totes les que hem parlat, què els preocupa?
Doncs mira, justament a Càritas els preocupa sobretot l'augment de persones que necessiten la seva ajuda i la manca d'habitatge social al municipi. Salvador Serres.
I demanarem d'augmentar el pressupost destinat al servei social i ampliar la plantilla de tècnics. L'objectiu, reduir la llista d'espera i poder fer ajudes econòmiques per atendre les necessitats més bàsiques. Li demanarem potenciar l'habitatge social, tan necessari a la nostra localitat. No es troba habitatge de lloguer i accedir-hi és gairebé impossible.
També és un repte de futur la neteja de cara d'espais cèntrics de la ciutat, com per exemple, com explica Miquel Gallego de l'Associació de Veïns de Mas en l'Aire, l'antic pavelló esportiu.
Nosaltres demanaríem a l'alcalde una presència més activa als barris. Lamentablement, avui dia, la presència es limita al període electoral. Que el poble no visqui exclusivament de la temporada d'estiu. Cercar manera de portar inversió a la població i buscar fórmules perquè l'activitat sigui durant tot l'any. Recuperar també la zona esportiva de l'antic pavelló fins a la terminal d'autobusos. Rehabilitar l'antic camp de futbol i la construcció de l'anhelada piscina municipal. Aquesta zona està molt degradada i presenta un pèssim estat, donant una mala imatge per a la població i visitants. Donant vida a una zona que avui dia i ja des de fa 10 anys està morta i abandonada, degradant-se dia a dia.
I des de les Bardans Aire, Joaquim Ruïra, Marc Coll reclama posar l'oferta cultural al nivell del que la ciutat es mereix.
Sobretot que tinguin molts èxits i que d'una vegada per totes es replantegi una mica el projecte cultural a nivell del municipi de Blanes. A Blanes fan falta molts equipaments culturals on les entitats s'hi sentin partícips, on puguin esdevenir la seva feina i, sobretot, també un replanteig de tota l'oferta cultural que tenim a la població de Blanes. I, per què no, ja replantejar també una construcció d'un nou teatre, un teatre del segle XXI, on aquesta oferta cultural pugui esdevenir com un gran aparador.
Per cert, Marta, que una petició comuna de totes les entitats per Blanes, amb les que hem parlat, és que els partits deixin de barallar-se i siguin capaços d'arribar a consensos.
Les entitats són intel·ligents sovint. Escolta'm, també hem parlat de Blanes i Lloret, però a l'interior, a la Selva té una altra problemàtica greu, i és, em deies, la comarca amb la ràtio d'ocupacions d'habitatges més alta de Catalunya.
Així és, Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva i Riells i Viabrea estan entre els 10 municipis de tot Catalunya amb més habitatges ocupats. Tenen urbanitzacions molt extenses i sovint s'hi afegeix un altre problema, les plantacions de marihuana. Des de l'Associació de Veïns Residencial Park, Frederic Wolf reclama més seguretat al futur Ajuntament de Maçanet.
Les ocupacions és segurament el problema més gran que patim actualment. No parlo de les de caràcter social, que estan justificades si es treballen des de l'Ajuntament, sinó de les de tipus delinqüencial per fer implantacions de marihuana. De fet, també hi ha plantacions de marihuana a cases que són de propietat. Generen molt malestar i inseguretat en els veïns més propers i problemes per a tots a nivell elèctric, ja que piratejan la llum i tenen uns consums brutals.
La Clara Jordán, moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia.
A tu, Marta, bon dia.
Doncs dilluns, que evidentment també hi haurà Catalunya al dia, intentarem desxifrar què ha passat a cada racó del país. Durant aquests 11 programes especials hem pentinat allò comarca a comarca, hem sentit alguns dels alcaldables, però sobretot el que ens ha interessat és parlar amb les entitats i les associacions, donar veu a la ciutadania, que són els que reben el missatge dels polítics, però que sovint doncs, ells no parlen tant, per saber quines són les problemàtiques i què és el que demanen els seus alcaldables. Com sentíem ara, molts segurament estaran d'acord amb això que ens deien les entitats de Blanes, que és que la gent pari de barallar-se, que siguin capaços d'arribar a consensos i de treballar pel municipi. Per tant, dilluns el que farem és intentar desxifrar què ha passat també a cada racó del país, buscarem els resultats electorals, analitzarem aquest color polític dels ajuntaments de Catalunya i ho tindreu amb tot detall a partir de la una al Catalunya al dia. Moltíssimes gràcies. Ara us deixem amb l'actualitat esportiva.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
El jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona ha decidit admetre el Reial Madrid com a acusació particular contra el Barça en l'anomenat cas Negreira. En canvi, el mateix jutjat no admet el Consell Superior d'Esports. El club blaugrana no només ha de veure com el nom del Barça està ficat en embolics judicials, sinó que, a més, ha de fer marxa enrere i decideix rebaixar els preus dels abonaments pels partits que ha de jugar el primer equip a l'Estadi Olímpic Lluís Companys la temporada vinent. Una mesura d'impacte que ha estat retallant un 50% els preus proposats inicialment fa unes setmanes. Una rebaixa que suposa, a més, que siguin un 25% més econòmics que els que es paguen actualment al Camp Nou. Helena Fort és la vicepresidenta de l'àrea social del Barça.
Hem acordat rebaixar aquest preu en aquestes xifres que arrodonides són un 50% aproximadament. Representen en mitja un 25% menys que cadascuna de les zones a l'Spotify Camp Nou.
El procés d'abonament començarà de nou i estarà obert dimarts i dimecres de la setmana vinent, amb preferència per als socis que ja van demanar en primera instància el seu abonament a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Seguiran, però, altres mesures, com que no hi haurà seient lliure ni el passaport infantil ni el de les penyes. L'Espanyol, per la seva banda, ha impugnat el partit de Lliga contra l'Atlètic de Madrid de dimecres i que va acabar en empat a 3. El club blanquiblau no considera concloents les imatges que van donar per bo el segon gol dels matalassers. A l'Espanyol consideren que des de la sala VAR es va contravenir la normativa, ja que van fer rectificar una decisió arbitral sense imatges prou aclaridores. D'altra banda, l'equip segueix preparant una nova final, la de diumenge al camp del València, un equip que també es juga la permanència. Ahir va perdre el conjunt valencià al camp del Mallorca per 1-0 i només té 2 punts de coixí sobre la zona de descens a segona. En canvi, l'Espanyol és penúltim a 3 punts de la permanència. Només falten 6 punts per jugar-se, és a dir, només falten 2 partits per acabar la temporada. Pel que fa a l'hoquei patins, avui es juguen partits a les semifinals tant de la lliga masculina com de la femenina. A la masculina. Són els primers partits de la sèrie de semifinals. A un quart de nou, Barça-Noia. Xavi Costa és jugador de l'equip de Sant Sadurní.
La línia és bona i bueno, aquest any ens ha tocat el coco, no? L'hem passat amb el Liceu, vam estar fins al 5è partit, aviam aquest any, no? A priori no està tan igualat com l'any passat, però bueno, s'ha de jugar. No es veu l'any passat que el Reus va tombar el Barça, que contra tot pronòstic.
I a 3:15, Liceo Calafell. Ferran López és l'entrenador del Calafell i creu que el conjunt gallec és el favorit a l'eliminatòria.
D'entrada, satisfets per formar part d'aquests de 4 equips privilegiats, no? A nivell d'esportista, sens dubte, doncs és un privilegi absolut, que penso que ens l'hem guanyat. I a partir d'aquí, doncs, un rival complicadíssim, un Liceu molt fort, molt potent, no només a nivell individual, sinó també a nivell col·lectiu. Penso que són els favorits d'aquesta eliminatòria, no només pel factor pista, també pel potencial a nivell de tot plegat, no? D'història de plantilla.
I a la Lliga Femenina avui ja podríem saber els finalistes. A 8:45, Palau, Manlleu i Vilassana, Gijón. L'equip usonenc i l'Asturià dominen per 1-0. I ja tenim en marxa la 19a etapa del Giro d'Itàlia. Falten 102 quilòmetres per arribar al Trecime di Lavaredo. Els ciclistes han de superar 3 ports de primera categoria i 2 de segona. Geraint Thomas surt amb el mallot vermell de líder.
28 de maig. Eleccions municipals. Espais gratuïts de propaganda electoral.
La transformació republicana ha d'arribar a tot arreu. No poden seguir manant els de sempre. Ser republicà és posar els ajuntaments al costat de la gent i fer polítiques útils sense deixar ningú enrere.
Vota Futur Republicà. Esquerra Republicana.
De nou, oportunitats i salaris dignes. De nou, seguretat i neteja. De nou, habitatge assequible. De nou, ajuts per joves, famílies i gent gran. De nou, orgull. Hola de nou, Barcelona. El 28 de maig, de nou, Barcelona. Vota socialista. Vota PSC.
Vull ser alcaldessa de Barcelona perquè vull una ciutat d'oportunitats, no de xarxes clientelars. Quiero que los libros de texto de vuestros hijos sean gratuitos. Vull ser alcaldessa de Barcelona perquè vull el millor per tu i pels teus.
Este 28M, libérate. Vota Ciudadanos.
Per avui, per demà, per ahir. Per opinar, per avançar, per endreçar la ciutat. Per respirar millor, per circular millor. Per viure i millor, per orgull, per ciutat, per país, per tu, per tots, per Barcelona. Fem-ho. Vota Tries per Barcelona.
No podem esperar més. Cal canviar. Barcelona ha de posar-se en marxa, tenir seguretat de nou, oportunitats de nou, il·lusió de nou. Ja ho vam fer una vegada. Ara, amb el PSC, fem-ho de nou. Aquest 28 de maig, de nou, Barcelona. Vota socialista.
La transformació republicana ha d'arribar a tot arreu. No poden seguir manant els de sempre. Ser republicà és posar els ajuntaments al costat de la gent i fer polítiques útils sense deixar ningú enrere.
Vota Futur Republicà. Esquerra Republicana.